tradicional de tota la vida.
Bé, doncs, d'aquesta manera, Cristina, hem orientat una mica els oients a tenir un Nadal satisfactori i conscient. Ja veurem què ha passat després.
Ho tornarem després de Nadal i en parlem.
Tornarem després de Nadal i en parlem. Moltíssimes gràcies a la Cristina, membre de l'equip Íntima Salut per a la Dona. Que tinguis un bon Nadal, unes bones festes i una bona entrada i sortida d'any. Que vagi molt bé.
Igualment a tot l'equip.
I fins aquí arriba aquest Faves Comptades. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Acabeu de gaudir de la jornada.
Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai. Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El servei de grua municipal de Sant Cugat fa gairebé un any que no està disponible de manera regular. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, en situacions d'interès i on s'ha de vetllar per la seguretat, com esdeveniments al carrer, sí que s'ha garantit la recollida de vehicles de la via pública. Aquest mitjà ha tingut accés a un document, emès per l'Ajuntament, arran d'una petició d'accés a la informació pública realitzada per un veí, en què es detalla que durant el 2022 i 2023 el municipi disposava d'un servei de grua municipal únicament per respondre a les emergències. El document està acompanyat d'un annex signat per l'inspector en cap de la policia local, Josep Maria Escarré, en què s'especifica que el 2024 no es disposa de servei de grua, donat que la nova contractació del servei està en procediment de la licitació. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat un avís de situació meteorològica de perill per neu que afecta Sant Cugat i el Vallès Occidental aquest dimecres. La cota de neu se situarà entre els 400 i els 500 metres i no superarà els 2 centímetres de gruix, amb una precipitació feble i minsa. La previsió de neu és des de l'una de la matinada fins a la una del migdia d'aquest dimecres. L'alerta s'ha activat a un total de 14 comarques de Catalunya. L'obertura del supermercat ecològic L'Invert al mercat de Volpelleres aquest dilluns marca l'inici d'una nova etapa pel comerç del barri. Al juliol, l'Ajuntament va treure la licitació d'11 parades, de les quals 6 es van adjudicar al supermercat barceloní. A l'establiment s'hi sumarà, més endavant, la inauguració de la peixateria Béns i Marees. Per altra banda, el mercat també recuperarà la parada de fruites i verdures Can Quimet Gall. D'aquesta manera, l'espai recuperarà durant 2025 el 100% de l'ocupació. I Cugat Mèdia organitza l'acte Units per l'Esport amb motiu de l'aniversari de la coordinadora d'entitats esportives i Sant Cugat Creix, que tindrà lloc aquest dimecres a les 7 de la tarda a la sala Clavé de la Unió. El magazín Faves Comptades ha escalfat motors amb una tertúlia amb la presència de l'expresident de Sant Cugat Creix i del rugby Sant Cugat, Mauri Benito, i de l'expresident del futbol sala Sant Cugat i un dels fundadors de la coordinadora, Josep Maria Zapater. I el primer equip femení de l'Oxigen Patiugui Club Sant Cugat rep aquest dimecres a les 9 de la nit un dels equips més potents de la Hockey Lliga Iberdrola, el Manlleu. Després d'encadenar 3 victòries consecutives, l'equip de Borja Ferrer va veure com es trencava la seva bona dinàmica dissabte a la pista del Cugué, al Mataró.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions, qui us parla, en Jordi Caselles. Disposat un cop més aquí a escoltar aquests talls mítics que sempre diem l'Esteve i jo, no? Que ens acompanyen aquí a la Maroteca, que hem pogut rescatar moltes vegades de l'oblit i aquí és la tasca principal que a la Maroteca ens dediquem a fer, a rescatar i a comentar. Esteve, què tal, com estàs?
Molt bé, Jordi, encantat d'estar un dia més amb tots i totes vosaltres per a poder parlar de ràdio. És d'aquelles coses que diem que la faríem fins i tot pràcticament en somnis, eh? I ara que dic això, em ve el cap, que això t'ho vaig explicar tot com va fer. Molta gràcia. Dos amics meus, que tu coneixes prou bé, van arribar a parlar somiant. És a dir, parlaven en veu alta mentre estaven dormint i la conversa tenia sentit. I jo això ho vaig escoltar i em vaig quedar... que em va fer molta gràcia. Per tant, jo crec, Jordi, que tu i jo encara no hem arribat a aquest moment.
No hem arribat a aquest punt.
Però hi podríem arribar perfectament, a parlar de ràdio mentre estem dormint.
Imagina't. Dedueixo que quan va passar això no hi havia els mòbils, sinó això segur que hagués quedat immortalitzat. Però...
Bé, de fet, jo crec que va durar tan poc que no em va donar temps de posar en marxa la gravadora que sí
la
que tenia. Jo sempre, durant molts anys, o bé tenia un radiocasset a punt, amb piles posades i amb una cinta que normalment ja no era verge, però que s'hi podia gravar a sobre. Fins i tot, fixa't tu, estava pensant, tenia en una platina una cinta per escoltar i l'altra la cinta a punt per enregistrar. O sigui, això ho tenia sempre. I després també, a l'època aquesta que hi havia els Walkmans gravadors, que ja als anys 90 anaven molt bé i sonaven molt bé, normalment també el portava... O portava una cosa o portava l'altra. És a dir que...
Bé, ara tot ho portem amb un únic dispositiu, però no ho oblidem, ho portem. O sigui, el mòbil no només és un WhatsApp, ja ens entenem en les xarxes socials. Tens una gravadora on pots gravar una reunió, converses... Bé, estic dient obvietats, però que a vegades, tan òbvies que són... A mi m'ha passat en la meva professió que a vegades ha passat algun... Jo que treballo en el món dels sinistres de vehicles, alguna vegada preguntant a una seguretat, bueno, fa la foto de la... No, ai, no m'hi han recordat. No, per favor, que tenim tots un telèfon a la mà que pot fer fotografies, gravar, no? I està molt bé. Sí que és veritat que fem moltes fotos, però... No gravem tant, i això estaria bé, conservar àudio, si sabem molt bé del company que fa a l'Espacio Sonante, a l'Albert Murillo, que ell es dedica a gravar àudio. Tots amb el mòbil fem fotos, vídeos, però per què no només gravar? Parar-te en un lloc, a una ciutat, on hi ha un so de fons o un riu, no? I simplement posar el mòbil a gravar i conservar aquella gravació, no?
Mira, ara em fas pensar una cosa, anem explicant algunes novetats que tenim. Vaig tenir la idea aquest estiu de fer algun espai relacionat amb els sons de la natura, per exemple, o d'ambients, no? Una mica en la línia del que fa l'Albert Murillo, com deies tu. I se'm va acudir que podria aprofitar alguns d'aquests sons per fer algun rock and clàssics temàtic, dedicat a alguna qüestió. Per exemple, jo estava a la platja aquest estiu i vaig agafar la gravadora i vaig estar enregistrant el so de les onades que trenquen a la sorra. Doncs bé, això pot inspirar a fer una selecció de música que parli de mar o d'oceans.
Per exemple. Sí, per exemple. I el so d'aquest enregistrat de la natura pot ser una base musical de fons, bueno, musical o sonora en aquest cas, de fons per qualsevol conversa o qualsevol locució que fem aquí. Idees que al final sempre giren al voltant del mateix. Preservar. Enregistrar, preservar, no? Preservar una cosa que està passant, sigui en el format que sigui. En aquest cas, nosaltres el format sonor ens agrada molt, també el visual, és cert, tant tu com jo també ens agrada molt la fotografia, però és això, preservar-ho.
Jo torno a insistir que el so té alguna cosa especial i quan fa temps que no escoltes una cosa, com a mi m'ha passat darrerament amb aquestes digitalitzacions que he fet de gravacions personals, quan comences a escoltar gravacions de fa molt de temps, és que sembla que hi siguis dins. I el no veure-ho, doncs potser encara et sembla més que t'hi immerseixis, no? Que estiguis a dins.
Sí.
Perquè les imatges doncs, són molt evidents que ha passat molt el temps, però en canvi el so, tu l'escoltes, i és que sembla bé que encara... estigui passant en aquell moment, no? És una cosa molt, molt especial. I si, a més, agafes uns auriculars i t'aïlles de la resta del so que tens en aquell moment i aquesta gravació és estereofònica, doncs encara sembla que hi siguis més, no?
És així, sí, perquè, a més, doncs, fa que la imaginació prengui tot el protagonista, no? I la deixes treballar en intentar reconstruir dins la ment, no? Les imatges que aquest so o aquest àudio et produeix. Bé, en fi... Doncs hem fet unes quantes reflexions ja d'entrada, anem a veure en què comencem a escoltar.
Doncs mira, anem a l'any 2001, concretament el dia 2 d'octubre del 2001, al Catalunya Cultura, en el programa 100% de Lluís Gendrau. Us van parlar programes enrere del final de Sang Traït, el Miquel Esteve, que és qui ens proporciona aquestes gravacions, doncs va ser una qüestió que el va frapar força, entenem, i per això va estar gravant tots els programes que feien relació a aquesta qüestió. Doncs bé, ara podrem escoltar, gràcies a aquest afany del Miquel Esteve per a gravar-ho tot, el moment en el qual es feia una roda de premsa en la que es parlava d'aquest final de Sang Trait. Anem escoltant aquesta gravació, com us dèiem, del dia 2 d'octubre del 2001.
100%.
Curar una ferida, que no sigui amor.
Són els Sang Trait, que avui anunciaven el perquè de la seva dissolució. Una banda que el primer nom que va tenir quan van començar a tocar en directe eren Los Bomberos Atómicos. I és que tant el Quim Mandado com el Josep Maria Coromines eren bombers voluntaris a la Jonquera i van decidir un dia reunir-se per celebrar el final de temporada i fer versions, i tocar versions en directe. Després van començar a tocar com a Sang Trait, ja fa 20 anys, i feien versions de rock dur, de rock and roll, dels Who, de Deep Purple, i de bandes que els agradaven i que els van influenciar. Fins al cap d'un temps, fins al cap d'uns anys, a finals dels 80s, que van decidir, doncs, a final dels 90s... que van decidir enregistrar en català, començar a escriure cançons en català, i van fer un àlbum com El Senyor de les Pedres, que va ser un àlbum mític ja en aquella sortida, on la gent estava acostumada a escoltar pop rock en català i escoltar pop suau normalment, o pop influenciat per la New Age britànica, els New Romantics. Ells van sortir contundents, estripant guitarres i fent rock dur, heavy metal i rock and roll, que és el que sempre han fet Sang Trait i pel qual sempre s'han distingit. Què passarà ara amb Sang Trait? Doncs alguns d'ells continuaran tocant, d'altres han decidit plegar i no fer més cançons ni fer música. Us ho expliquem de seguida. Un per un, els Sang Trait han explicat les raons del que faran a partir d'ara. Papa Jules, per exemple, ha dit que no podia fer res més, que la decisió de plegar ha estat com l'anell al dit, que no podia continuar, no podia seguir, perquè patiria una apatia personal, ha dit. I fins ara, doncs, no ha fingit res, no ha volgut fingir res, el que feia dalt de l'escenari era autèntic i real, i que el que no volia era enganyar ningú. Ell diu que li agrada ser un artista i com a artista ha de manifestar-se a la sèrie de forma autèntica. De manera que Papa Jules diu que ja en té prou i que no vol continuar. Quim Mandado, per contra, ha dit que ell sí que seguirà fent música, que ja té embastades algunes maquetes de cançons noves, que a més pensa convidar la resta del Sang Trait en aquest disc que prepara i que de moment estava preparant la producció d'un grup d'arbúcies que es diuen L'Orient. Per tant, Quim Mandado continua de ple al món de la música. També Martin Rodríguez, que ell, a més de ser bateria Sang Trait, és camioner, treballa tot el dia amunt i avall, i diu que Sang Trait havia aconseguit a Catalunya fer concerts de rock and roll de forma normal. Que quan van començar, això no era possible, però que després de tants anys han aconseguit que fer un concert de rock and roll sigui normal i que vingui la gent de forma normal. Martin Rodríguez, aquell home amb aquella barba blanca tan llarga i de forma també una personalitat absolutament carismàtica, Martin Rodríguez ha dit que seguirà fent soroll, que seguirà tocant la bateria perquè ell ha viscut i viu pel rock and roll i que continuarà fent música. La Lupi Villar, la guitarrista, ha dit que no continuarà, que deixa el món de la música, que és una de les raons per les quals Sang Trait posa punt i final a la seva carrera. Ella no vol continuar tocant i diu que es vol dedicar a ella mateixa, que vol ser una dona i que a partir d'ara doncs canvien les històries per a Lupe Villar. I finalment, Josep Maria Coromines, Coro, ha dit que bé, que continuarà fent música, ella es dedica al disseny i que només doncs potser que toqui alguna vegada amb els amics, i però que en cap moment s'ha plantejat tornar a tocar en una banda. Pot ser, però, que algun dia, i de forma íntima, de forma en petit format, doncs torni a tocar, però que de moment no són les seves intencions. Per tant, camins ben diferents que continuen i que anuncien el Sang Trait a partir d'ara, però ja ho sabeu, amb un últim concert el 20 de desembre i amb un disc pòstum a partir de l'any que ve, i a més amb un concert amb DVD tant de l'últim concert del dia 20 de desembre en directe com del concert que van fer al Palau Sant Jordi ja fa 10 anys. Ens quedem amb les últimes paraules de Quim Mandado, el guitarra, el baixista, volem dir, i cantant dels Sang Trait. Ell s'acomiadava així d'aquesta roda de premsa i donava, finalment, les seves raons del perquè del final d'aquesta banda.
L'explicació ja l'has vist. Si hi ha gent que, després de 20 anys, dedicar-se a la música, volen dedicar-se a ells com a persones, no? Llavors, evidentment, si hi ha un cert nombre de de gent del grup que diuen no, és que jo ho vull deixar perquè ja en tinc prou i tal i qual, que vull fer, vull viure la meva vida sense estar pendent de la música i tot això, pues, no els hi pots dir res, no?
Hem començat el programa parlant de Sang Traït. En aquesta primera part especial volíem portar-vos aquí les seves declaracions, les seves impressions, les seves últimes paraules en aquesta roda de premsa i avançar-vos al 100% què és el que passarà a partir d'ara amb Sang Traït. Ho hem fet gràcies a Andreu Miranda, que ens ha servit aquests fragments, aquests talls del Sang Traït, a la Txell Empordanès, que ens ha recopilat tota la discografia, els 8 àlbums de Sang Traït, Oriol Fidalgo, que els ha quadrat, i també volem que vosaltres ens digueu doncs, les vostres impressions, volem saber què en penseu, si els recordeu a Sang Traït, si heu anat a algun concert d'ells, si us agraden, si us sembla que aquesta desaparició doncs és una llàstima pel món del rock en català. Ho podeu fer al 93-306-9204, si sou o si éreu seguidors de Sang Traït, si anireu a aquest últim concert que es farà a la sala Res Matàs. Volem saber tot això, perquè volem també conèixer qui són els seguidors de Sang Traït i que ens ho expliqueu aquí al 100% a Catalunya Cultura.
Actualitat musical i de qualitat, al 100%.
Cridis, perquè el més segur és que no et sentirem. Saps escriure? Nosaltres sabem llegir. musicals.ccultura@catradio.com. Tens la porta oberta per comunicar-te amb els programes musicals de Catalunya Cultura. musicals.ccultura@catradio.com. Catalunya Cultura, la cara oculta de la música.
La Maroteca de la Ràdio.
Al final de Sang Traït, moment molt trist per la música catalana, un moment que jo recordo i que em va deixar molt astorat perquè jo era seguidor d'aquesta banda, fins i tot els havia vist en algun concert, recordo ara, per exemple, a Sant Andreu, a Barcelona, a la Festa Major. Estic parlant, doncs, jo diria que era finals dels 90, devia ser el 98, una cosa així, 99. Bé, doncs ara estàvem parlant fora de micròfon amb el Jordi d'aquest moment complicat que suposa el fet que hi hagi una agrupació amb èxit que decideixi plegar. Sí que és cert que el rock en català va tenir, bé, doncs una baixada d'afluència de gent als concerts i això, doncs, suposo que va fer plantejar molts grups dedicar-se a una altra cosa perquè amb la venda dels discos potser arriba un punt que ja no n'hi ha prou. Però, a banda d'això, imaginem un grup d'èxit que decideix plegar. Clar, una agrupació que té diferents persones a dins, doncs pot ser que tinguin maneres diferents de pensar. Si ets un grup d'èxit, tens molta feina, perquè et surten molts bolos. Al voltant dels bolos hi ha una estructura de gent que viuen d'aquella activitat. Per tant, també és possible que tu mateix et vegis obligat a no parar aquella roda, no? Perquè hi ha tota una sèrie de gent que viu d'aquesta vida. I després pot ser que et cansis tants anys d'estar fora de casa, a la carretera, perquè el disc encara és una cosa que més o menys, si tens un pressupost adequat, ho pots fer a la teva manera, pots tancar amb un estudi de gravació, pots escollir a quin lloc vas, si tens suficients recursos, etc. I per tant és una cosa positiva i que la fas una mica a mida, no? Però clar, els concerts no pots ignorar-los. Al final les has d'agafant tots els que puguis. I per tant això et condiciona moltíssim a la vida. I clar, com deia en Quim Mandado, imagineu-vos 20 anys fent més o menys sempre el mateix.
Sí, bé, ho han aconseguit bandes mítiques, això sí, clar, no d'aquí, no? Parlem dels Rollings o d'ICDC, no? Que encara hi són allà, no? Però, clar, en el rock català sí que és cert que tu deies, no? Això va tenir un moment, no? I després, doncs, s'ha anat diluint, perquè si al final fem memòria de grups, qui queda de l'actualitat que estigui fent? O sigui, Sopa va tornar, entre cometes.
Sopa ha anat tornant. Mira, t'ho diré ràpid. Els únics, exacte, són els únics que han sigut permanents.
Els Pets, sí, els únics, per això, els Pets. Clar, a partir d'aquí hi ha els nous grups, no, que han sortit de música, no? Però si parlem del que era considerat el rock català, és que ja no ens en queden. I els Pets també és un fenomen a analitzar perquè és un grup que ha acompanyat en els pares i ara hi van els fills dels pares. Vull dir, és tot també és un tema molt, molt curiós analitzar.
Bé, jo crec que hi ha dues qüestions, Jordi. Independentment de l'èxit musical que tinguis, si ets un grup que només canta en català, sempre només en català, cosa que s'ha de lloar i que jo crec que només aquest fet ja valdria que hi haguessin subvencions públiques de la Generalitat i de qui fos per aguantar aquesta banda, això per començar, perquè com deies tu és un cas únic, i en segon lloc també perquè es dediquen a fer altres coses també.
També.
I per tant, doncs, així tenen recursos suficients per viure. És a dir, que jo crec que s'explica tot una mica per aquí, no? És a dir, quants professionals excel·lents del nostre país al món de la música, o de la ràdio, ho faig extensiu també, o del món de l'espectacle, poden més o menys viure gràcies al que els hi agrada, doncs perquè tenen altres feines també.
Sí, és així. Això que deies tu del trauma, no?, que suposa la dissolució d'un grup o la separació parcial d'un grup, també, no? L'altre dia, perquè és un grup que a mi m'agrada o m'ha agradat sempre, llegia una mica i mirava unes entrevistes que se li va fer a Sol de Jiménez. Això, la gent que els agradi Presuntos Implicados, sabran de qui parlo. Quan ella decideix deixar el grup, no?, i és un grup que encara és actiu, que els seus membres continuen sent els mateixos, o sigui, eren tres, però amb la Sole, no?, i els dos continuen sent-hi, amb una nova vocalista, això sí, no? Però explicava, doncs, això, no?, com estàs en un moment d'èxit i tal, però per una situació personal, professional també a la vegada, doncs decideixes marxar d'un grup, no? Podríem trobar-hi un cert paral·lelisme quan decideixes, doncs, dissoldre'l, no? Ens està funcionant, però hem de plegar. No? I en el cas d'ella també, i després òbviament la Sole Jiménez ha tingut una molt bona carrera i s'ha estat en solitari, però és el que tu dius, bé, és allò de, és difícil, no?, viure de la música només, és difícil viure només de la ràdio.
Absolutament.
Si no ets en Baster, m'entens, eh?
Absolutament.
Aquí és difícil viure només de l'art, i l'art aquí ho englobaríem tot, perquè la ràdio també no deixa ser art, si vols dir-ho així. Per tant, clar, és allò de que o tens algun altre mitjà que pugui sostenir el fet de que tu puguis a la vegada compaginar ràdio econòmicament, sobretot, no? O si no, doncs malament, no?
Molt bé, anem a més ràdio. Anem a un tall ara de Catalunya Ràdio, un bloc de publicitat, a més el dia 30 de novembre de l'any 2001, a Catalunya Ràdio.
Sabies que Lloret de Mar és una de les poblacions més antigues de Catalunya? Vine a celebrar els nostres 1000 anys d'història amb nosaltres. Més de 365 activitats t'esperen.
El 2 de desembre, vine a Lloret i gaudeix de l'espectacle Excuses. Lloret 1000 anys. No t'ho perdis. Per a més informació, truqueu al 972 37 23 49.
Dance, el millor dance en català ja a la venda. Inclou els èxits Aire i Xinxan Dance. Un disc doble amb el millor del dance per a aquells que no els agrada el pebrot. A mi no m'agrada el pebrot. 3XL.Dance, probablement la millor cagadeta del tio.
La Maroteca de la Ràdio.
Ràdio Rubí a internet. www.radiorubi.fm. ...24 hores al teu costat.
Bé, doncs, després d'aquest bloc de publicitat de Catalunya Ràdio, hem anat amb aquest indicatiu de Ràdio Rubí modernitzat, que no sé si tu l'havies escoltat, Jordi, és l'any 2014.
Doncs em sembla que sigui dels 80, per la música, però sí, ja... És que quan ha començat la música se m'escapava un somriure, dic, perquè ja, això em recorda a una sintonia d'aquests tipus de programa de hola, bona nit, benvinguts a la nit misteriosa, perquè començava molt així.
Una mica tecno, no?, semblava.
Sí, una mica tecno, una mica sintetitzador, sí, no el coneixia. I ara em venia al cap que, com sempre, a vegades fem algun repàs de què estem sentint en els separadors, ara... tiro enrere i faig la Maroteca, diguem, de 5 minuts enrere, que hem pogut sentir aquesta veu que tant ens agrada del Joan Anton Ramoneda,
sí,
en el indicatiu o en la falca de Catalunya Cultura.
Sí, senyor. Doncs, ja que estàvem a Ràdio Rubí, et proposo ara una troballa que vaig fer, que va ser quina és la cançó que s'utilitzava originalment al jingle de Ràdio Rubí quan jo hi vaig començar, l'any 95, doncs ho vaig localitzar per casualitat, no sé si estava fent un Shazam d'un altre tema, i de cop i volta, pam, apareix una cosa que veig que posa Special Report, i com això té un nom que sembla bastant relacionat, com a mínim, amb el periodisme. Doncs anem a escoltar aquesta cançó que es diu Special Report, des del volum News, volum 1, de la formació Valentino. És a dir, jo entenc que això era un CD ja o un LP de sintonies. Anem a escoltar-ho perquè els que recordeu com era la sintonia de Ràdio Rubí, el jingle de Ràdio Rubí, fa 30 anys sonava així. Doncs aquí el que es deia al final d'aquesta cua musical era Ràdio Rubí 96.0 FM, la teva ràdio. Això és el que sonava el jingle de Ràdio Rubí dels anys 90. I ara anem a RAC 105 i amb una gravació que em fa molta il·lusió posar, perquè no recordo ara d'on la vaig treure. Jo crec que va ser una cinta d'aquestes que va quedar oculta, o un fragment de cinta que no havia digitalitzat en el seu moment. Hi havia una veu femenina que ara et posaré a fer un repte, Jordi, posaré a prova.
Som-hi.
A veure si recordes qui és. La veu la reconeixeràs al moment. El nom, jo he de ser sincer, no el vaig saber, però vaig enviar un missatge al nostre company de Catalunya Ràdio, Nil Via, del suplement, i li vaig preguntar, tu que estàs per la casa, a veure si pots preguntar de qui és aquesta veu. I ell tampoc ho sabia, ho va preguntar, però al final va aparèixer aquest nom. Doncs va, et poso la gravació de RAC de nit, que era un dels espais, entenc jo, enregistrats, que es feien a RAC 105, i anem a l'emissió del dia 25 d'abril de 1993.
Quan ja feia 20 dies que Roberta Flack era el top one amb The First Time Ever I Saw Your Face, dimecres farà 21 anys. I acabem aquest repàs dels números 1 d'altres èpoques amb en Robert Palmer i Addicted to Love. 29 d'abril de 1986, feia 3 dies que era número 1 Robert Palmer amb aquest Addicted to Love. Dijous farà 7 anys. En 7 dies va ser número 1 aquest Addicted to Love de Robert Palmer aquell any 1986. I en uns instants passarem altre cop del passat al present.
RAC de nit.
I la pròxima novetat ens presenta David Crosby i Phil Collins junts. I és que resulta que Phil Collins ha col·laborat últimament al nou disc de David Crosby dels Crosby, Stills and Nash, titulat Thousand Rows. David Crosby i Phil Collins en el tema Hero. It was one of those great stories that you can't put down at night. Aquesta nit, al RAC de nit, tornem a tenir altre cop entre nosaltres David Tallada, que ens farà, com sempre, doncs, 5 cèntims del panorama de concerts, que sembla ser que aquesta setmana n'hi han forces i heavies. El tenim força content, també, en David Tallada, per aquesta raó. Bona nit.
Bona nit, sí, podem dir que gairebé tots són del mateix pal. Comencem pel més important, per aquests que estan sonant, ens diuen Bon Jovi, i presentaran, bàsicament, al Palau Sant Jordi de Barcelona els temes del seu últim treball, un LP titulat Keep the Faith, i és el primer que editen en 4 anys. Hem de recordar una mica que després del gran ressò que va tenir el Nova Jersey, la LP anterior va vendre milions de còpies, van fer una gira d'aquelles mastodòntiques que no s'acaba mai. Imagino que ells no van acabar de tair ben bé doncs, aquest èxit sobtat que els va venir gràcies a aquella LP, i van decidir doncs, agafar-se unes vacances d'aquelles sabàtiques. El Richie Sambora va anar pel seu costat, el John Bon Jovi va treure una LP pel seu compte com a solista, i finalment doncs, després d'aquests 4 anys han tornat a unir forces amb nou look, perquè el senyor John Bon Jovi s'ha tallat una mica més els cabells, i no direm suavitzant una mica les propostes, però tampoc no podríem dir que és un rock d'aquell dur, sinó que és un rock, doncs, podríem dir, entre cometes, ja molt més comercial. Els que vulgueu veure Bon Jovi en acció, recordeu, és divendres al Palau Sant Jordi a partir de 2:15 del vespre. Comencem pel començament, i comencem pel començament vol dir començar per dilluns. Demà dilluns hi ha uns britànics que es diuen Thunder, van venir no fa pas gaire fent de taloners dels Extreme, llavors va ser el Palau d'Esports, i aquest cop ja venen bàsicament doncs, com a grup important. Serà a la sala 2 de Celeste dilluns, i tindran com a taloners els My Little Fun House, que és una formació doncs, pràcticament nova. Són irlandesos, van començar el 1998, i el que vindran doncs, és a tocar les cançons del seu, de moment, únic treball, que es diu Addicted. Dimarts hi ha un altre concert d'uns britànics que no és que facin ben bé doncs, un rock estripat, sinó que fan un rock normal. Es diuen Sundays, tenen una molt bona versió d'un tema dels Stones, el Wild Horses, una molt bona balada. Són de Bristol, es van formar l'any 1988 i venen doncs, a interpretar sobretot les cançons del primer treball i alguna de les segones. És possible que ho avancin perquè ells ja estan treballant en aquest segon treball. Ens hem deixat un concert per dilluns, un concert dels The Funk, una formació que ja va venir també a Barcelona dins de l'última edició del Festival de Jazz de Barcelona. Aquest cop ens actuen en una altra sala, a la sala estàndard de Barcelona. Aquell cop va ser a la sala 2 de Celeste, i hem de dir doncs, que és la formació que lidera el Joey Bowie, germà del Lester Bowie, que no té res a veure amb el David Bowie, tot i que el Lester Bowie va col·laborar a l'últim treball del senyor David Bowie. Fan un jazz no ortodox, és a dir, que combinen tot el jazz, els ritmes africans, el que és també la música funk, i fan doncs, un còctel musical realment excel·lent. Ens anem ja a dijous. Dijous hi haurà els Quar Boys, que venen doncs, per presentar el que també és el seu segon treball anomenat Bittersweet and Twisted. Són britànics i tenen com a convidats especials una banda anomenada Screaming Jets. I pràcticament, doncs, per acabar una mica la setmana, hem de recordar altres concerts que hi ha també per divendres. Un d'ells és Flechazos, que estaran fent un concert a la sala Apolo a partir de les 10 del vespre. Un altre concert per divendres és el que faran Ciudad Jardín a la sala Estàndard de Barcelona. Los Locos, que són asturians, estaran presentant les últimes cançons a la sala Garatge, també divendres, a partir de les 11 de la nit. I, finalment, una última proposta per divendres, la de Miquel Arenchun, dels Duncan Du, però ell sol, amb la seva banda, que estarà tocant a la discoteca Big Ben de Mollerussa, Lleida.
Déu-n'hi-do el ventall de possibilitats. David, avui de sortida, què sentirem?
Comencem ja a fer una mica de boca, perquè queda poc per aquell 11 de maig, que serà quan Bruce Springsteen actuï a l'Estadi Olímpic. Aquesta és la cançó, podem dir, inèdita. Mai l'havia gravat, tot i que l'havia interpretat alguna vegada damunt d'un escenari. Forma part d'aquest plaque del senyor Springsteen, que va gravar per l'MTV, la cançó dedicada a la seva dona, la Patti Cialfa, es diu Red Headed Woman.
Moltes gràcies, David. Ens veiem diumenge que ve altre cop.
Adéu.
Des del seu plaque, Bruce Springsteen en directe interpretant en versió acústica Red Headed Woman.
RAC de nit.
Entrem dins l'apartat de les efemèrides, que veiem què ens expliquen aquesta setmana del 26 d'abril al 2 de maig. El 26 d'abril del 1970, els Jackson 5 van ser número 1 a les llistes nord-americanes amb el clàssic ABC. Des de la seva presentació el 1969, amb l'impacte I Want You Back, el Jackson 5, la família musical del Jackson, va ser el grup negre de pop soul més exitós de la història de la Motown Records i, per extensió, del soul nord-americà de finals dels 60, començaments dels 70. La cançó ABC va ser l'èxit que va seguir l'I Want You Back, el segon graó d'una escala de 13 èxits consecutius any rere any entre el 1970 i el 1975. I atenció, perquè els Jackson 5 tornaran a actuar en directe amb la formació originària, Michael Jackson inclòs, el pròxim mes de desembre a l'estat de Nova Jersey. L'actuació serà única, evidentment irrepetible i amb caràcter benèfic. I see trees of green, red roses too. març que ve farà 25 anys que Louis Armstrong es va situar a la primera posició de les llistes britàniques amb la cançó What a Wonderful World. Satchmo va ser número 1 al Regne Unit tot un mes amb aquest gran clàssic. Un clàssic que dona nom a l'última edició del millor de la seva discografia que ha estat publicada aquest any. El 28 d'abril farà 25 anys de l'estrena del musical Hair al Teatre Baltimore de Broadway. Aquesta obra contestatària representativa dels 60 va ser representada dins el circuit Off-Broadway abans de la seva estrena oficial. Aquesta obra teatral va crear molta controvèrsia perquè mostrava la realitat del pensament hippie i per les escenes de nu integral que per primer cop van ser exhibides sobre un escenari. Aquesta controvèrsia no va fer altra cosa que afegir publicitat a l'obra, que va aconseguir el rècord de 1.729 representacions i una projecció internacional que la va portar a diferents països, inclòs el nostre, on va ser representada en una versió adaptada. Hair, el 1979, també es va portar al cinema. But you know I'm here. Abril farà 10 anys de la mort de Muddy Waters, un dels més grans bluesmen de la història del gènere. Va morir a Chicago d'un atac de cor als 68 anys. Va ser batejat amb el nom de McKinley Moore Ganfield i amb el sobrenom d'Aigües Enfangades. Va ser el responsable de clàssics com ara Manish Boy i I'm Your Hoochie, Coochie Man. Acabarem aquest apartat d'efemèrides parlant de Marvin Gaye, perquè en aquesta setmana coincideixen dues dates prou significatives per Marvin Gaye. La data del seu assassinat i la del seu naixement. Va néixer el 2 de maig del 1939 a Washington, Districte Federal. Va morir l'1 de maig del 1984 en un restaurant de Los Angeles a conseqüència dels trets que li va disparar el seu propi pare. Amics, ens ha tirat el temps a sobre i després de recordar aquest sexual healing de Marvin Gaye passem a presentar ràpidament l'última novetat del RAC de nit que protagonitza Aaron Neville. El passat 20 d'abril va editar als Estats Units un nou disc, Grand Tour, i el primer single serà aquest, Don't Take Away My Heaven, amb el qual ens despedim. Bona setmana i fins diumenge que ve. Aaron Neville.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
Bé, doncs Jordi, com ho veus això? Has aconseguit saber qui és o no?
No, no, no. Però clar que em sona molt la seva veu perquè l'he escoltat moltíssim, es va a RAC 105 i jo estava esperant que en el tall el David Alleda digués el seu nom, però no, volia fer trampa, i bé que s'ha acomiadat tampoc sense dir el seu nom, per tant no sé qui és, no sé com es diu. Podríem també, em podries dir el nom i a veure si sé el cognom.
Vinga, va, em sembla bona juguesca. Va.
Vinga, comencem.
Que consti el que deia abans, que jo no ho sé, va ser a través del Nil Via, perquè jo tampoc me'n sortia, i després quan em va dir el nom dic, sí, home, i tant, allò que...
Clar, clar.
Esther.
Esther. Bé, 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 Esther. Tampoc ens en sortirem. Esther.
Va, el cognom comença per D.
Esther D. No ho sé, a veure, la segona lletra...
U, D, U.
Hosti, ara anava a dir jo Esther Duran.
Ah, exactament.
L'Esther Duran. Bueno, no està mal, perquè clar, per dur també podrien haver uns quants, però vaja, Esther Duran, sí, sí, sí.
Bé, doncs una veu molt bonica i sí, que molt, normalment, molt. Si és el cas d'aquest programa, era a la nit, que l'escoltaves, té una veu molt agradable, molt bonica, no és una veu estrident ni molt menys, no. Tenia un to molt, molt agradable i, per tant, és que era per escoltar-la hores i hores. Dius, que m'expliqui el que sigui, però jo l'escolto, no?
Totalment. De l'estil de... No, o sigui, no com la Sílvia d'Aragó, no? O sigui, no vull dir... No s'assemblen, però les dues queden molt bé. Val? O sigui que... Sí, sí, Esther Duran. Mira, Barcelona 1962, va començar a Ona 69 i Ràdio 40. I en plena diguem, efervescència de l'AFM, en el 85 és quan s'estrena a RAC 105. I també amb diversos programes nocturns, sempre dins l'ambient musical de Catalunya Ràdio. I també va ser copresentadora del Tarda Tardà durant 6 anys.
Sí, sí, la recordo també.
Doncs una mica aquí la seva biografia.
Molt bé, doncs aquest un dels exemples d'aquelles troballes que fem a casa nostra mateix. Per tant, tornem a recordar els nostres oients, Jordi, les nostres vies de contacte per si hi ha algú que troba gravacions antigues a ràdio i ens les vulgui facilitar. D'una doncs, banda, l'email.
Doncs el mail a maroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, a maroteca@radiosantcugat.com. I també tenim un WhatsApp, Esteve.
El 689-1074-83, 689-1074-83. Perquè aquelles gravacions que pugueu tenir a casa possiblement siguin úniques si parlem de gravacions de fa ja uns anyets, aproximadament de l'any 2000 en enrere, aproximadament, També pot ser que 2000 i bastants, doncs tampoc no existeixin a cap hemeroteca. És a dir que si teniu una gravació antiga a casa on hi ha algun fragment de ràdio, podria ser que tinguéssiu un tresor. I si contacteu amb nosaltres, doncs evidentment a banda de donar-vos les gràcies i de documentar aquest document i de tallar algun trosset per posar-lo a l'antena, doncs cedirem tots aquests fons sonors a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona i Biblioteca i Hemeroteca General de la UAB. Seguim endavant. Ara tornem a l'Arús con Leche, que ja vam escoltar programes enrere, i anem amb una gravació que ens facilita Mario Azañedo, datada el dia 23 de setembre del 1991 a Radio Club 25.
It's 15, 14, 13, 12, 11, 10. We're go for main engine start. 7, 6, start. 3, 2, 1, 0, and liftoff!
Chupitupa, arroz con leche.
Y no hace falta que hagamos nada más ya, después de un inicio tan trepidante, tan sensacional con eso del 12. Después del 12 que viene...
Iba a decir 11, pero no.
10, 9, 8, 7, 6, archimontesinos. Todos archimontesinos. Bueno. Realizan conjuntamente con estos dos genios del humor y de la técnica este espacio, el señor Javier Cárdenas, doña Ana Castells, Javier Martín, Sergio Mas,
bueno,
Eduardo de Vicente, cállate, nadie te ha preguntado nada.
Perdón.
Eduardo de Vicente, José María Rivera, el señor Barragán, que suponemos también estará hoy para iniciar su serie de colaboraciones aquí en Cadena Minuto. ¿Qué más? Alfredo Alcalore.
Bueno.
Alfonso Arús y un amplio equipo de profesionales que desde hoy trabaja de sol a sol para usted. Y ahora es cuando la gente se pregunta, a las 8 y 3 minutos prácticamente. Oye, qué bonito es esto de tener un reloj digital que sí. Quede las horas perfectamente y sobre todo tener la sensación de que uno emite vía satélite.
¿Sí? Bueno, es lo más fuerte.
Es lo del satélite. Sí. Nosotros únicamente habíamos tenido antes una experiencia emitiendo desde el bar el satélite,
¿sí?
Que fue gratificante hace un tiempo en otra emisora, ¿no?
Sí.
Pero eso de poder emitir vía satélite y saber que tu voz llega perfectamente a todos los rincones de España. ¿Cuántas emisoras, ¿Cuántas
¿Cómo sabes
emisoras
que llega perfectamente?
¿Eh?
¿Cómo sabes
hombre,
que llega
este es Jorge Salvador. Buenos días.
Muy buenas.
Buenos días. Bueno, hombre, llega perfectamente porque se intuye. Un día de estos tendríamos que hacer una promoción al estilo de 300 millones con todas las frecuencias y emisoras de la cadena Minuto.
Bueno, esto en un minuto lo podemos hacer, ¿eh?
Es que es humor,
¿no? ¡En un minuto!
¡Todo el minuto! Entonces,
temporada,
señores, señores, el final del verano. Ya está.
Verano llegó y tú partirás.
Como el verano.
Por una vez en la historia, coincide que empieza el programa y se acaba el verano. Y es que hoy empieza el otoño, las 3 menos 10.
Esta mañana tenía yo la duda,
¿Es el otoño amigo?
No. Dado que han telefoneado constantemente cuándo empieza el programa a partir de las 8 y que han dicho, bueno, vamos a ver de qué va este bodrio programa, vamos a ver qué nos cuentan. Bueno, pues también gracias a los unos y a los otros. esperemos que para otro gran premio pueda llegar. Exacto, exacto, ¿ves?
¿Y con esto?
Tenemos una redacción paralela, que es la que trabaja, exactamente, pues ofreciéndonos al minuto, en cadena minuto, pues todas las noticias que son importantes del día. El inútil más grande de la historia. Acaba de intervenir con esa decisión.
No.
Sí.
No será él.
Sí, efectivamente. El inútil más grande de la historia. Acaba de intervenir con ese don de la oportunidad que Dios le ha dado, el hombre más efectivo.
Con esa cara de olor a caca.
Con esa, efectivamente, porque es que Pérez de Cuellar parece que esté...
El hombre que no sirve para nada.
Para nada.
Que nunca ha hecho nada.
Pronto nos conocerán, si no han oído nunca este programa, los colegios de otras emisoras. Tenemos siempre un ranking de personas inútiles. Hay gente que está en nuestra sociedad que no sirve para nada.
Y el número uno...
El número uno es Pérez de Cuellar. Pérez de Cuellar, que, bueno, sí. Efectivamente, pues no ha hecho... Por cierto, Manili, la ONU elegirá en octubre al nuevo secretario general.
Oh,
vaya.
¿Qué se va?
Bueno, en fin.
Se presenta.
Hacemos votos para que continúe a frente de esa trepidante actividad que desarrolla siempre.
No creo.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas iniciará el proceso de elección del nuevo secretario general de este organismo el próximo mes de octubre, según anunció el viernes el presidente en ejercicio.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et toco els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La Maroteca de la Ràdio.
Aquí teníem aquesta gravació del 23 de setembre de 1991, una gravació que hem extret de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, que proporciona Mario Azañedo, i en la qual hi apareix aquesta generosa gravació de, a nivell de minutatge, ens referíem a Arús con Leche. Des de Ràdio Club 25 és on es va enregistrar aquesta emissió, però també en emissió conjunta a través de Cadena Minuto. Bé, anàvem aquí escoltant allò bastant atònit, Jordi, com diem sempre, algunes expressions contundents, sarcàstiques sobre algunes persones, com hem pogut escoltar, que avui dia ens costa una mica d'imaginar que un programa d'humor faci això. I recordem, un programa d'humor despertador. Arús con Leche, al matí, despertar-se amb aquesta energia, vitalitat i humor, i amb aquesta velocitat de dicció tan brutal de l'Arús, d'Alfons Arús, és realment impressionant.
Sí, semblava que s'ha inventat tot ara fa 4 dies, però no, això ja estava... Aquest humor així ja fa anys que gira. Parlaven del Pérez de Cuellar, que ràpidament hem buscat qui era, doncs va ser exsecretari, bueno, ell ja es mor ara, va ser un exsecretari general de les Nacions Unides. O sigui, imagina't, com es diu vulgarment, el posen una mica caldo, aquí...
Sí, i bé, també estàvem escoltant veus mítiques com la de Sergi Mas, segona veu en aquesta època d'aquest programa.
Javier Cárdenas.
Exacte, sí. Jorge Salvador, evidentment, tot l'equip que venia d'Ona Catalana, de fet, i que...
Clar.
Cadena Catalana, millor dit, perdó, no confonguem, Cadena Catalana. Bé, doncs amb aquestes gravacions anem ja enfilant la recta final del programa d'avui. Esperem que hagueu estat a gust al nostre costat, aquí a Ràdio Sant Cugat, a la Maroteca de la Ràdio. Ja us hem dit abans les nostres vies de contacte, les repetim per això, per si de cas. D'una banda, el correu electrònic, Jordi.
Doncs a maroteca@radiosantcugat.com. Repeteixo, a maroteca@radiosantcugat.com. I el WhatsApp, Esteve.
689-10-74-83. 689-10-74-83. Ja té uns quants anys la freqüència de RAC1, concretament el dia 1 de maig del 2020 la celebraven els 20 anys d'emissions d'aquesta emissora del grup Godó. Doncs anem a l'emissió d'aquell dia, en la qual doncs, hi havia una programació molt especial per a celebrar aquesta efemèride. I anem en concret a escoltar l'emissió de les 4 de la tarda, uns fragments del que sonava a l'aire de RAC1, aquell dia 1 de maig del 2020. Amb aquest tall ens acomiadem fins al proper Maroteca. Que vagi bé, Jordi.
Que vagi bé, Esteve.
Són les 4, us parla RAC1. La seu del Pentàgon a Washington i les dues torres bessones de Nova York cremen en aquests moments després que 3 avions s'hi hagin estavellat. L'última parella ha esclatat contra el Pentàgon i ha provocat un incendi de gran envergadura. També s'ha hagut d'evacuejar la Casa Blanca i també el Capitoli. Poc abans de les 3 de la tarda esclatava un avió contra una de les torres bessones de Nova York i un segon aparell, 18 minuts més tard, xocava contra la segona torre. Els dos aparells eren una avioneta, de la qual no se'n coneix cap dada, i un Boeing 767 de la companyia United Airlines, que procedia de Boston i hauria estat segrestat. Tots dos aparells han impactat contra els edificis per sobre de la planta 50. Tot apunta a un atemptat suïcida, segons que ha dit el mateix president dels Estats Units, George Bush, que compareixia fa uns minuts davant la premsa.
I have spoken to the vice president, to the governor of New York,
He parlat amb el vicepresident, el governador i el director de l'FBI. Del que es tracta ara, en primer lloc, és ajudar els familiars de les víctimes. I sobretot no pararem fins a investigar per tal de saber qui són els responsables d'aquesta acció contra la nostra ciutat.
De moment es desconeix el nombre de víctimes que ha provocat l'accident i tampoc se sap si els avions portaven passatgers. Inicialment es parla d'almenys 6 morts i 1.000 ferits de diversa gravetat. En aquests moments la situació a Nova York és de caos. La policia està desallotjant tots els edificis propers a la zona per tal que tots els equips puguin acabar d'arribar als llocs dels fets. Els helicòpters no poden sobrevolar la zona per l'espès fum que hi ha. Molt a prop de les Torres Bessones hi ha, per exemple, la seu de la Borsa de Nova York, Wall Street, que feia uns minuts que havia obert sessió. Les Torres de Nova York, oficialment el World Trade Center, tenen 412 metres d'alçada i diàriament les visiten unes 60.000 persones. Aquests edificis van ser objectiu ja d'un atemptat l'any 93 perpetrat per grups islàmics.
El Jordi Armenteres dels serveis informatius de RAC1 és a vosaltres. Jordi, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Has pogut veure, ha desaparegut ja una de les torres. Estem veient que, com dèiem, s'ha esfondrat fa pocs minuts. Salvador?
Sí.
Ha desaparegut ja una de les torres, també. No sé si tu ho pots veure...
Ha desaparegut enmig d'una massa de fum blanc immens, que en aquest moment està engolint tota la part baixa de Manhattan. O sigui que és molt difícil en aquests moments veure què exactament està passant, en quin estat estan les dues torres.
Nosaltres, Salvador, estem seguint a través de les imatges de la televisió, CNN, bàsicament, i la Fox, sí, totes les imatges que arriben dels Estats Units. Dóna la impressió que en aquests moments Nova York és com una autèntica massa de fum, res més que això.
Efectivament, sí, sí. Més de tota la part baixa de la ciutat s'ha convertit en una massa blanca, no es pot veure absolutament res. I és totalment visible des de qualsevol altre punt de Manhattan en aquest moment. Nova York en aquests moments han tancat els aeroports, han tancat els accessos a la ciutat, inclús han tancat tots els aeroports del país, han cancel·lat tots els vols. El fum realment està interferint tota la visibilitat i tot l'accés a la zona del downtown de Manhattan.
I amb els objectius escollits i amb d'aquesta manera suïcida, clar, és molt difícil sostraure's a la hipòtesi del terrorisme islàmic, i jo crec que aquí tornarà a sortir un dels personatges més enigmàtics i l'enemic número 1 d'Estats Units, que és Bin Laden, que és aquest multimilionari saudí que sembla que està a Afganistan i que des de fa uns anys és un objectiu d'Estats Units, però que misteriosament no se'l ha pogut ni detindre ni en aquest cas sembla, el millor, si es tracta, diguem, doncs de terrorisme islàmic, no se l'ha pogut, diguem, ni neutralitzar, no? Perquè és evident que un atac tan coordinat necessita uns mitjans de tot tipus importants, no?
Rafael Moreno, com dèiem, és el corresponsal de l'agència EFE Nueva York. Rafael Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la última hora de lo que nosotros estamos viendo a través de la televisión? Vemos ya, después de que está desapareciendo el humo, que sí, evidentemente, una de las Torres Gemelas ya no existe. ¿Cuál es la última hora desde ahí, desde Nueva York, para los medios de comunicación?
Pues la verdad es que es de pánico, consternación y creo que todos los adjetivos que puedas colocar. Las Torres Gemelas han sido, bueno, pues objeto de un atentado terrorista con dos aviones que se empotraron en ambas columnas. Una sobre las 8:45 de la mañana, y media hora después otro avión se empotró contra el rascacielos que está más al sur, que es el que posteriormente se ha derrumbado. A partir del ha quedado solamente los primeros 30 plantas, el resto hasta las 110 ha caído completamente al suelo, lo que probablemente ha producido muchos muertos y heridos, porque justo abajo se estaban colocando los bomberos y otras asistencias para intentar socorrer a las víctimas.
Rafael, nos acaban de informar que acaba de colisionar un cuarto avión contra el Capitolio en Washington. ¿Tenéis información?
No tengo la confirmación en este momento, pero sabéis que Washington está en alerta total. Las autoridades de aviación civil de Estados Unidos han prohibido cualquier avión en el aire, han prohibido cualquier tipo de salida de avión. Ha habido un accidente que no se sabe si es atentado o no cerca del Pentágono con un helicóptero del Army.
Sí.
Se ha evacuado la Casa Blanca, se ha evacuado el Congreso, se ha evacuado el Tesoro, y lo que hay es un pánico y una situación de caos tremenda.
Absoluto.
Sí, señor Moreno, ¿hay alguna referencia de número de víctimas, de número de heridos en estos momentos en Nueva York, donde está usted? Okay.
Es difícil saber. Las últimas cifras hasta hace como una media hora eran 6 muertos y 1.000 heridos de gravedad. pero ahora mismo ese número probablemente no signifique nada y haya muchos más, porque ahí está sin contabilizar el derrumbe de una de las torres gemelas, que probablemente ya haga aumentar eso mucho más.
Una torre que ha caído sobre los edificios colindantes, evidentemente.
Sobre sí misma, se ha derrumbado sobre sí misma. O sea, el fuego que se produce a partir del 30, consume completamente lo que es todo el floor, todo es lo que es ese piso completo de oficinas, y entonces el humo ha ido subiendo hacia arriba y al final se ha colapsado.
Con lo cual, la posibilidad que se apuntaba también a través de los medios de comunicación, que pudiera haber una bomba en el interior que haya producido la caída del edificio, no se confirma de momento. Podría haber caído por el propio efecto de la explosión del avión. Se acaba de caure, s'acaba d'esfonsar la segona torre bessona. Salvador, bona tarda.
Efectivament, s'acaba d'esfonsar la segona torre.
Ho acabes de veure?
Sí, d'una forma molt semblant a com ha caigut la primera, s'ha col·lapsat tota l'estructura i en aquests moments es veu una gran massa de fum blanc que cobreix tota la illa.
Acaben de desaparèixer dos edificis.
Salvador, ens arriba també un teletip que el que ens diu és que podria ser únicament que la caiguda de la primera torre hauria sigut deguda a que un quart avió s'hi hauria estavellat. Una altra informació d'última hora que rebem en aquests moments, segons informa Europa Press, un cotxe bomba acaba d'estallar en aquests moments als Estats Units, a Nova York, davant de la porta del Departament d'Estat. L'edifici ha sigut evacuat, però de moment no s'ha facilitat encara dades dels possibles ferits que hi hagin. Aquí, en aquest punt, al Departament d'Estat a Nova York, no hi hauria víctimes. Seria, per tant, la quarta acció terrorista confirmada, o la quarta explosió confirmada, a banda de totes les especulacions que hi ha en aquests moments, perquè no se sap o no s'acaba d'esclarir ara mateix com han caigut les dues torres bessones. Algunes fonts apunten que s'hauria vist un altre avió que hauria espetegat, que s'hauria estavellat a sobre d'una de les dues torres. Per tant, tenim quatre atemptats o quatre explosions. La primera torre s'ha incendiat a uns minuts per les 3 en punt de la tarda, quan s'ha estavellat un avió, un Boeing 767 que cobria un trajecte entre Boston i segurament Nova York. La segona torre, al cap de 18 minuts, ha patit un altre atemptat, concretament un avió, una avioneta, en aquest cas més petita, s'hi ha estavellat. Al Pentàgon també hauria caigut un tercer avió i ara mateix ha explotat a Nova York, als Estats Units, un cotxe bomba que estava estacionat a la porta del Departament d'Estat. Acaben d'explicar que un altre avió segrestat, en aquests moments estaria volant en direcció a Washington. S'hauria segrestat a l'estat de Pittsburgh i la informació, òbviament, ha posat en estat d'alerta tots els serveis policials de la zona de Washington. És més, en aquests moments els Estats Units estan desallotjant tots els edificis importants d'aquell país després de tots els accidents que hi ha hagut aquesta tarda, tots els atemptats provocats amb avions, bomba avions que s'han establert directament sobre diversos edificis. Afegim també que el Pentàgon hauria acabat de caure en aquests moments, no hem pogut veure les imatges, de fet aquestes no estarien enregistrades ara mateix o no estarien en disposició d'oferir-les les cadenes de televisió, però el Pentàgon, una part de l'edifici del Pentàgon, s'hauria desplomat directament com han caigut també les dues torres bessones fa escassament mitja hora.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia, bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et pico els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La maroteca de la ràdio.
Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat, som un equip de gent jove.
Nada más, buenas noches, adiós a las 0:37 minutos.
Salutacions d'aquí us ha parlat Cristina Serra.
El meu nom, Sílvia Tarragona.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, 201-74-74.
Catalunya Ràdio, passadença diagonal 614, Barcelona 0801.
Som un gran país, i més que ho serem si, com va suggerir el mestre Pompeu Fabra, no abandonem mai la tasca ni l'esperança.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
Fica Koeman! Gol! Gol, 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 gol.
Això, família, s'ha acabat, però paraula d'Eston, que és només per avui.
Bon dia, bona hora. Això és Minoria Absoluta, el programa que Catalunya es mereix.
Con vosotros, Alberto Malla.
Vamos a cubrir esta tercera hora con éxitos de hace algunos años y empezamos con Bruce Springsteen.
¡Mi sora! ¡Mi sora! ¡Que se siente!
Bon dia, són les 6 i aquest és el Matí de Catalunya Ràdio.
El matí i la mare que el va parir.
Comencem aquesta segona hora del suplement d'avui diumenge, el segon d'aquest mes en curs de l'any 91.
Molt bon dia, confusa i confuses, benvinguts.
Senyor Marcelí, avui els de Gent Nostra estan, fi, estan celebrant-ho a la fàbrica perquè avui torna a la seva secció.
Salutacions de l'equip habitual que som Carles Caballero, Pep Garcés, Multifeites i Espais de la DMC i Jordi Casas, un servidor. Comencem.
El que va ser president José María Aznar deu entendre les presons com a petits equipaments per reeducar els malfactors.
I aquest és el Miki Modo Club, el programa Patilles de cada dissabte des de les 10 i fins a les 3.
El Víctor Ullés com el Ruiz Mateos, també li agrada vestir-se de Superman.
Sí senyor, i com nueva rumassa, l'actualitat en menys d'un minut fa temps que està en fallida.
Ràdio Rubí, l'informatiu vespre.
Molt bon vespre, oients, i benvinguts a una nova edició d'aquest programa, el Rock World.
Molt bon dia, sardanistes, un dimecres més amb tots vosaltres.
Les nits de dilluns a divendres a Ràdio Sant Cugat comencen amb música.
Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Próximo minuto lo vamos a dedicar para hablar con el vicepresidente del govern de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès.
Doncs mira, ara mateix he llançat un petó pel vidre a un oient que m'ha posat la cara molt gentilment, i és clar, si m'ho demanen d'aquesta manera, doncs he de llançar petons, no?
Bona i màgica nit, a pesar de la pandèmia.
La Maroteca de la Ràdio.